Bona nit, bon dia i bon any. El primer programa del Xalem Llegint del 2014 el dediquem al Ramon Solsona, un dels 6 escriptors que va participar la tardor passada a la trobada d'escriptors Priorat en persona. D'aquest autor hem triat per llegir-vos els contes que es recullen al llibre titulat Cementiri de butxaca. És un cementiri dividit en 4 parts, us llegirem 2 contes de cada part, el nord, el sud, l'est i l'oest, i passa una mica per tot el món mundial. Barreja humor amb contes que d'humor no en tenen gaire. Hi ha humor negre, humor groc i humor blanc. Us deixem, doncs, amb Ramon Solsona i el seu cementiri de butxaca.
La tomba del defensa central, a Joan Costa. Li deien trencaossos, era l'orgull de l'equip i el terror de la comarca. Tots els pobles de la rodalia sabien que, abans de començar els partits, el defensa central feia una ratlla de terra amb el peu i deia «D'aquí no passa ningú». I no passava ningú. La pilota potser sí, però cap poma. En això, el trencaossos havia acreditat una gran solvència. Ningú no va plegar el coratge suficient per encarar-se amb ell, ni dins ni fora del camp. Almenys en vida, fins que es va matar en un accident de moto. Els companys de l'equip el van homenatjar portant-lo al cementiri a pes de braços. Però quan el seguici s'enfilava pel tram més costerut, es va trobar un grup d'homes que els barrava el pas. Eren antics adversaris, especialment coixos i tolits, a causa de les entrades del trencaossos. S'havien conjurat per venjar-se i tirar la caixa rostos avall. Hi va haver un moment de desconcert, però el capità de l'equip, que era el primer rengle de les dues fileres de portants, va reaccionar amb rapidesa. Va fer una ratlla a terra amb el peu i va dir «D'aquí no passa ningú». I quan els altres es van acostar brandant crosses i bastons, va haver-hi una reacció unànime que provenia d'una ordre misteriosa, invisible. Entre tots, van fer un moviment col·lectiu de ballesta i van llançar el fèretre del defensa central contra els forasters. La violència de l'impacte els va dispersar en una desbandada en què els coixos fugien més coixos i els macats amb més macadures. El trencaossos el van enterrar sense cap més incident i al cap d'uns dies van col·locar una làpida a la seva tomba que diu «D'aquí no passa ningú». Algunes persones es pensen que és un aforisme ascètic o una humorada metafísica, però els que van presenciar la gesta pòstuma del trencaossos se'ls posa la pell de gallina quan ho llegeixen.
La tomba de l'Esperit Sant, a Joan de Déu Domènec. El claustre de la catedral estava desert. Un aire suau movia les capçades de les palmeres. Les oques lliscaven silencioses pel petit estany. Només se sentia el perrup sord dels coloms i el murmuri del brollador. Fins que va sonar el tret. Un espetec que va reverberar contra les pedres gòtiques com el retruny d'un canó. Les oques es van esvalotar totes alhora amb un claqueig histèric. Els coloms van fugir en massa i es van allunyar formant un gran estol. Tots, llevat d'un, que es va quedar un instant immòbil, amb una ferida al pit d'on rejava un doll de sang, fosc i intens impetuós com una fonteta. Abans de caure plom a l'estany, el colom va girar els ulls cap al seu agressor com preguntant-li: «Per què em mates?». Després va venir el xof del cos mort a l'estany de les oques, que va sonar a la consciència del vicari general com una acusació d'assassinat. Es va sentir culpable, malgrat que Déu era testimoni que ho havia fet a contracor. Mil vegades havia denunciat la invasió dels coloms, i mentre les autoritats civils i les eclesiàstiques s'acusaven mútuament de desídia, el claustre s'anava emblanquinant de cagarades. No se n'havia deslliurat cap ferro, cap balustrada, cap orifici, cap fornícula. Per això ell, tot un vicari general, s'havia vist obligat a empunyar una escopeta en defensa del patrimoni arquitectònic i espiritual. Però ara n'estava penedit. No comptava que la primera víctima li mostraria el pit ferit de mort i que abans de morir el miraria amb una expressió humana de dolor, com Crist devia mirar els seus botxins des de la creu. Horroritzat, va baixar corrents, va rescatar el cadàver del colom i el va enterrar precipitadament al peu d'una palmera. Des d'aleshores, cada vegada que el vicari general travessa el claustre, envaït pels coloms, se senya i resa una oració a l'Esperit Sant.
La tomba que no va ser a José Luis Monroy, que ho va viure. Tots els diaris van destacar la notícia. Totes les cadenes de televisió van mostrar el contenidor d'escombraries d'on l'havien rescatat. Explicaven que un forner que anava a buscar la furgoneta per fer l'habitual repartiment de pa va sentir un soroll gairebé inaudible. Era tan dèbil que el forner va dubtar si era o no el miol d'un gat. Es va aturar i, en el silenci de la matinada, amb els carrers encara deserts, li va semblar sentir un gatet que demanava auxili. Els miols sonaven febles perquè venien d'un contenidor. El forner va alçar la tapa per alliberar la bestiola i va veure que al fons del contenidor només hi havia una bossa de plàstic que duia imprès el nom d'un supermercat. No va ser fàcil aconseguir la bossa, perquè el forner no hi arribava i perquè era el final de l'estiu, quan els contenidors fan una pudor repugnant. Quan la va tenir, va haver d'estripar el plàstic perquè la bossa estava lligada amb un nus ben fort. Es va trobar un nadó que ploriquejava, una nena, tota bruta de sang i unida encara al cordó umbilical i a la placenta. Més tard, mentre tothom parlava del forner que havia salvat una criatura llançada a les escombraries, una adolescent es desagnava al fons d'un soterrani.
Tomba de l'impostor, a Adolfo Silván. Quan va haver llegit el prestigi social de la impostura, va decidir que ell també seria un impostor. Aprofitant una bandada del servei de seguretat, es va esquitllar a l'interior del Palau de Congressos, on se celebrava la Convenció Anual d'Impostors. I va tenir el goig de compartir la sessió d'obertura amb representants del Banc Mundial, de l'OTAN i del Vaticà, amb ministres de la dreta progressista, amb filòsofs de la postmodernitat i amb crítics teatrals. fins que el president de la mesa va interrompre la lectura d'una ponència i va dir: «Vostè no és un impostor. Tingui la bondat d'abandonar la sala». Va intentar defensar-se, però veient que era inútil, va dir: «Me'n vaig, però que consti que m'expulsen per impostor». Des d'aleshores ja no es va poder treure del damunt l'etiqueta de fals impostor. Els amics el van abandonar, la gent l'assenyalava acusadorament i a tot arreu li feien el buit. Fins que un dia no ho va poder aguantar més i es va suïcidar. Ningú no va anar a l'enterrament. Tothom deia que no era un suïcida autèntic, sinó un impostor.
Les fosses ignorades, a la pàgina web memoriahistorica.org. D'un temps ençà, els magraners salvatges que creixen a prop del torrent s'han estès per tot el marge i s'omplen de tantes flors i tantes magranes que a la tardor les plantes no poden aguantar el pes dels fruits i les branques es vinclen fins a tocar terra. Després que una rierada ha fet uns quants esllavissaments i ha descalçat algunes mates, un gos, que escarbotava entre els xaragalls, encara humits, n'ha extret un os i se l'ha endut a l'altra banda del torrent, disposat a rosegar-lo amb delè a l'ombra d'un pi. Però no ho ha fet perquè l'os li ha parlat d'aquesta manera: «Bon gos, porta'm fins al poble perquè la gent sàpiga on som. Allà, a sota, estem amuntegats, de boqueta rosa, d'esquena, de cantó, amb els genolls de l'un a la boca de l'altre, desemparats de nit i de dia, ocupats només a alimentar els magraners salvatges. Porta'm al poble perquè ens trobin i ens desenterrin a tots 34, que buidin la fossa, que ens van fer cavar nosaltres mateixos durant una nit sencera, que vegin les nostres calaveres foradades per les bales. Tu, bon gos, ets la nostra única esperança i també la de tots aquells que no han sabut res més de nosaltres i que algunes vegades passen arran dels magraners sense sentir els nostres crits d'auxili». El gos no entén res, però no l'ha sorprès que un os li parli. Sovint sent veus en un altre indret, bastant més avall, a l'ombra d'uns pollancres propers a un revolt de la carretera. Li ha semblat que l'os li demanava poder parlar amb algú que entengués el seu llenguatge. Per això el gos l'ha dut fins allà i l'ha deixat al peu d'un pollancre. L'os no ha trigat a reconèixer les veus que surten d'una esparreguera alta i espessa com una mata de boix. Són la mare i dues cosines. Demanen al vent que escampi els noms dels homes que les van matar després d'haver-les violat i mutilat. Allò va passar fa 2 anys, o 30, o 500, o 3.000. Si una nit es fa visible la fosforescència de tots els ossos de les fosses ignorades, la Terra esdevindrà l'estrella més brillant del firmament.
La tomba de Lenin. A la tomba de Lenin van coincidir dues parelles que complien amb la tradició de deixar el ram de la núvia al mausoleu del pare de la revolució. Algú, probablement un turista, va tenir la idea de fer una fotografia a les dues núvies juntes. Les núvies no es coneixien de res, però van posar alegrement galta contra galta i mirant a la càmera amb una jovialitat enjogassada. A Irina Sabareva, totes les vivències del casament se li van esborrar de la memòria, excepte la cremor d'aquelles galtes. 3 anys més tard, quan va tramitar el divorci, les dues dones van tornar a coincidir en una dependència oficial presidida per un retrat de Lenin. Les dominava un sentiment de vergonya i de derrota pel fracàs matrimonial, i gairebé no es van saludar. Aquell dia, Irina Sabareva es va quedar amb les ganes de comprovar si les galtes de la desconeguda cremaven o no. Quan es va tornar a casar, aquesta vegada en una petita església de barri, es va estar tota l'estona pendent de trobar-se l'altra vegada. Estava convençuda que el mateix atzar que les havia adjuntat el dia del primer casament i el del divorci s'havia de manifestar també al segon casament. Va estar a l'aguait durant la cerimònia religiosa i també després en el transcurs del convit. Estona se sentia observada i es girava convençuda que ella ja havia arribat. No va ser així. I a Irina Sabareva li va quedar un neguit a dins, un desencís que no tenia una explicació racional. Però es van retrobar més endavant, en un carrer que estava tallat per una manifestació plena de banderes vermelles i de retrats de Lenin. Era una protesta contra Boris Yeltsin, que volia traslladar el cadàver de Lenin i enterrar-lo a Sant Petersburg. Irina Sabareva va sentir l'impuls de preguntar-li on s'havia ficat. Li volia recriminar l'espera inútil del dia del casament. Però en lloc d'això va dir: «M'he tornat a casar». «Jo també», va dir l'altre. «I ets feliç?» «No». «I tu?» «Jo tampoc». Aleshores, Irina Sabareva la va abraçar galta contra galta i va sentir el mateix foc de la primera vegada. Es va estar així una bona estona i quan la manifestació va deixar el pas lliure va dir: «Vine». La va dur a casa seva i allà es van besar i es van fondre l'una en l'altra. Al cap de poc temps, se'n van anar a viure en un piset minúscul a les afores de Moscou. En una paret de l'habitació, clavada amb xinxetes, hi tenen una foto de Lenin, amb una llàntia que crema nit i dia en honor seu. I quan se'n van al llit, mai no s'obliden de cantar juntes, abraçades, la Internacional.
Tomba del compadre Juan, a Juan Villoro. Les dones que netegen els lavabos de l'aeroport internacional Ciudad de México estan acostumades a trobar-hi de tot. La gent s'hi deixa maletes, crosses, llibres, cotxes de criatura, perruques, regals acabats de comprar, paraigües, jaquetes, faixes, faixes ortopèdiques. Fins una urna funerària hi van trobar una vegada. Com que ningú no la va reclamar, es va quedar els prestatges dels objectes perduts, catalogada i registrada amb una breu descripció. Urna funerària, blau marí, amb les paraules Jaún Munir, gravades al metall. En un primer moment, els treballadors de l'aeroport van rebatejar l'urna com la de Juan Muñiz, un nom que de seguida es va convertir en el compadre Juan. Com que era motiu de bromes i de burles, cap al final d'octubre, quan s'acostava el dia de difunts, Rosita Trinidad va sentir pietat i es va endur l'urna a casa per poder homenatjar el compadre Juan com es mereixen tots els morts. Li va fer un altaret amb una mica de pan de muertos i una copeta de tequila. El compadre Juan ja no es va moure d'aquella casa i en la imaginació de Rosita es va convertir de mica en mica en l'home que mai no va tenir. Conversava amb ell en veu alta, li feia confidències, li explicava records de quan era jove i li feia reviure com autèntics uns episodis que a Rosita li hauria agradat que haguessin succeït. El dia que es van conèixer, la cremor del primer petó, els llargs passejos d'enamorats amb les mans enllaçades, l'olor embriagadora de les flors del dia del casament, la lluna de mel a la vora del mar. Ara ja era mort. Rosita li perdonava alguna infidelitat passatgera que en el fons es podia interpretar com una falac. Perquè de jove, el compadre Juan havia estat guapíssim i totes les noies tenien enveja de la Rosita. El següent dia de difunts, l'altaret es va ampliar amb un retrat antic, destanyit, que tirava color canyella. Era la foto d'un home jove amb bigot i fi i els cabells ondulats que posava a dins d'un marc de plata. D'any en any, l'altar del compadre Juan es va anar enriquint amb paper picat i paper maixé, arròs, mole, paneres de fruita, unes delicioses calaverites de sucre i una estesa de pètals de color safrà.
Guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.
La tomba del camell, a Maria Mercè Sales. A l'època del bon temps, el petit cent esperava delerosament que es fes fosc per ajaure's a terra i contemplar les estrelles que il·luminen les estepes del desert de Gobi. Amb un dit, s'entretenia a unir els punts lluminosos com si dibuixés una muntanya, un peu, una tassa, un torrent, una flor, un barret, una cabra. Un dia, quan la família i el ramat es traslladaven per buscar pastures fresques, es va morir el camell més fort, el més ofert i noble, el més estimat de tots. Aquella nit de sentiment i llàgrimes, el sent va dibuixar amb el dit la figura de l'amic fidel i abans d'anar-se'n a dormir li va desitjar un bon viatge per les estrelles. La nit va continuar girant en silenci i quan el cel començava a clarejar els confins de Mongòlia, la fosca arribava a les ribes africanes de l'Atlàntic. Terra endins, en un oasi del Sàhara, un nen, el Salif, que contemplava la Celístia extasiat, es va fixar en un grupet d'estrelles que formaven un camell estrambòtic, buterut. L'endemà va explicar a l'avi que havia vist al cel la forma d'un camell estrany que tenia dos geps. L'avi va dir que els camells de dos geps existien, però que no n'havia vist mai cap, ni per damunt de la terra ni volant pel cel. A Salif li va semblar que l'avi no se'l prenia seriosament i dolgut li va dir: «Et penses que m'ho he inventat, oi?» L'avi li va posar la mà a l'espatlla i va respondre: «Si tu has vist un camell enmig de les estrelles, és que hi era». Uns anys més tard, la família va abandonar la vida nòmada i Salif va anar a l'escola de Chinguetti. Una vegada que un nen va preguntar al mestre si hi havia camells de 2, de 3 i de 4 geps, el mestre va dir que els camells només en tenien un o dos, i va afegir: però els camells de 2 geps i els nostres són iguals, no hi ha més diferència que els geps. Aleshores, Salif va demanar la paraula. Sí que hi ha diferències, va dir. Els camells de 2 geps, quan es moren, caminen pel cel. Jo ho he vist i no me n'oblidaré mentre visqui. Els plans de Gobi, Sen tampoc no ha oblidat la nit que va resseguir al cel, tachonat d'estrelles, el perfil del millor camell que recorda. Mai més no ha tornat a fer un dibuix tan perfecte.
I fins aquí aquest primer Xalem Llegint del 2014. I fins aquí el primer Xalem Llegint d'aquest any 2014, amb música de Nino Rota, La Internacional i una ranxera. Bon any a tots i fins al mes que ve. No.